La caravana, amb Núria Ros.
7 minuts que passen de les 4 de la tarda, tornem a posar en marxa la caravana i ho fem per anar fins al Teatre Poliorama de Barcelona, Nina.
Sí, i anem fins allà per conèixer tots els detalls de Pares Normals, la primera comèdia musical dels Amics de les Arts que s'hi està representant des del 18 de novembre, tot i que la seva estrena oficial no serà fins aquest 29 de novembre. El musical dirigit per Sergi Balbel, amb coreografia de Marta Tomassa i protagonitzat per Enric Cambra i Júlia Bonjoc, representa la història d'un jove autosuficient a qui la maduresa i un incident el porten a redescobrir els seus progenitors i a identificar-s'hi més que mai. A partir d'aquest argument, els Amics de les Arts han compost un total de 13 cançons inèdites que seran representades pels actors i les actrius del mateix espectacle. És per això que avui, per conèixer tots els detalls de la que segur serà la comèdia musical de l'any, hem convidat als nostres estudis a una de les seves protagonistes, l'actriu Júlia Bonjoc.
Júlia Bonjoc, molt bona tarda.
Bona tarda, Jolín.
Júlia, Pares Normals, la primera comèdia musical dels Amics de les Arts. Quin privilegi, no formar-ne part.
Molt, sí. Molt. Estic molt contenta, perquè realment, o sigui, jo era molt fan dels Amics... Bueno, ho soc, dels Amics de les Arts. I jolín, és molt guai que a través d'un càsting et puguin escollir i també l'equip que han format d'actors també és brutal. I, ostres, és una responsabilitat també formar part d'aquest musical, perquè al final ells han escrit unes cançons... I, clar, se les estimen molt, llavors, clar, s'ha d'intentar com cuidar-les molt, no? I la història també, clar.
La segona pregunta que et volia fer era si eres fan dels Amics de les Arts, m'ha quedat clar que sí. Et sabies totes les cançons?
Totes, no. A veure, mira, el meu primer mòbil, quan em trucaven, sonava el Jean-Luc.
Ai,
clar, això ja és, sí, sí, ja és senyal mítica, com de
sí,
perfecte.
Sí, sí, sí. És un gran
no? I, llavors els vaig perdre una mica la pista i crec que dels últims tres discos em sé la majoria. De cançons, que això també està bé.
Home, i molt.
Déu-n'hi-do.
Abans em deies que és una responsabilitat cantar cançons d'un grup tan conegut com, per exemple, són els Amics de les Arts, però tu ets una de les veus dels musicals catalans. Sense dubte, sí, ets una de les veus. Llavors, creus que aquest format dels musicals en català viu un bon moment?
Ostres, jo crec que hauria de viure un millor moment del que està vivint ara, eh? O sigui, m'estic explicant bé?
Molt, sí, sí.
Sí, crec que falten musicals en català, falten referents en català... jo, per exemple, tots els musicals que he fet en català, la majoria han sigut infantils. I els musicals per adults els he fet en castellà. Llavors, clar, a mi això és un debat que penso, ostres, no entenc per què no hi ha un públic adult que vulgui consumir teatre musical en català, que sí que existeix, però potser no hi ha aquest producte. O si n'hi ha, hi ha molt poc, no es coneix tant, potser no té els recursos com per fer unes supercampanyes de publicitat, potser la gent no sap que existeixen aquestes altres produccions, no sé.
Creus que en aquest cas, doncs, els Amics de les Arts, el primer musical en català d'aquest grup de música, pot engegar una nova moda? I pot ser que arribi el moment que musicals per adults en català siguin un èxit, doncs?
Jo espero que sí. A veure, també De Goll de Goma ha fet molta feina amb això. I altres productores també moltíssimes. L'Àngel Llàcer i el Manu Guix han fet molts musicals en català, també. Però a vegades també hi ha aquesta cosa de que els musicals grans són en castellà, no? Ara aquí a Barcelona tenim molta oferta en castellà, també. I en català només hi ha, bueno, només, potser m'equivoco, però hi ha Una llum tímida al Teatre Condal, Golfos de Roma i ara Pares Normals al Teatre Poliorama.
Ara ens endinsarem en l'argument del musical, però ja d'entrada una cosa que crida l'atenció és el títol, no? Pares Normals. Què significa ser un pare normal?
És que...
N'hi ha de pares normals, realment.
Els meus pares no són normals. O sigui, tots els meus amics que coneixen els meus pares diuen és que jo vull ser el creador del club de fans dels teus pares. I penso, dic, mare meva, saps? O sigui, tu tens pares normals?
Jo no tinc pares normals.
És que jo crec que ningú. O sigui, tots tenim aquesta cosa com de, ai, Déu meu, quina vergonya, o que guais que són, però alhora dius, ai. No sé, és una mica com per posar-te al mirall que tots tenim pares que fan el que poden i el millor que poden, no? Pares i mares, eh? Vull dir, mares i mares i pares, això.
Els dos, els dos.
Júlia, tot i que l'estrena oficial del musical encara no s'hagi fet, sí que heu començat a fer funcions.
Sí.
Com són les sensacions d'aquests primers dies?
A veure, realment, deixa'm dir-te que el de l'estrena és una tonteria.
Per sí, què?
Perquè al final el dia de l'estrena és el dia que ve com gent de la professió. Llavors, és el dia com... Bàsicament és un dimarts, no? Que acaben un dimarts, que majoritàriament tots els que ens dediquem a teatre no estem fent funció perquè puguin venir, saps?
Clar.
Però es diu estrena com de dir, vale, perquè hi ha el cop acaba al final, no?
Per tant, per tu l'estrena ja ha sigut.
Per mi l'estrena, no?
Des del
jo crec
primer dia
que...
de funció.
Sí, quan ja hem vist... Clar, és un musical de creació que no sabem quina història... sí que sabem la història que té, no? Però, clar, no sabem com afecta aquesta història al públic. Clar. Llavors, clar, els primers dies de funció estem una mica com escoltant la gent, el feedback, què ens diuen, què els agrada, què no els agrada, com els ha semblat, i estem tenint una resposta superpositiva. O sigui, és brutal. O sigui, jo estic flipant.
I des del teu punt de vista, quan hi ha més nervis? Amb una estrena, dius, el primer dia que ho fem, no la de copa de cava, òbviament, però el primer dia que ho fem davant d'un públic o cada dia és cada dia tens el mateix nivell de nervis. Com ho vius?
Mira, jo crec que el dia de l'estrena, que és el dia que vindrà més gent de la professió, crec que em posaré molt nerviosa. Soc una persona que em poso molt nerviosa si sé les persones que hi ha a la platea i les conec. És a dir, si estan els meus pares, el meu germà i amics meus, em poso histèrica. Els dies que sé que no hi ha ningú, estic més tranquil·la. Igualment em poso nerviosa, no? Però perquè fa respecte veure un teatre ple.
I com gestiones els nervis? Perquè, clar, sortir
fatal.
Sobre un escenari amb tanta... No et vull posar més nerviosa, eh? No és la meva intenció, però no. Com gestiones els nervis? Perquè al final se't veu.
Clar, a veure, clar... Ostres... Sí, no ho sé. No sé com el gestiono. Respirant molt... No sé. Prenem una tila... respirar, sobretot, treure-li una mica d'importància, no? Que a vegades és com no, clar, és que això que estic fent és superimportant perquè és un musical, ho veurà tothom. Sí. I dius, és igual, i d'aquí dos dies ningú se'n recordarà. Són persones normals i corrents, saps?
I que els tothom... pares també són normals. Tots
sí,
són normals,
sí.
Aquí.
I a vegades també en una platea sempre hi ha algú que es posa al teu lloc, no? I al final jo també sóc públic i també sóc actriu i sé el que passa dalt d'un escenari, no? Que al final et poses nerviosa.
Si ens endinsem encara més a l'argument de l'obra, Pares Normals és un espectacle, com deia la Nina, que dirigeix Sergi Belbel, que protagonitza Enric Cambray, que interpreta el personatge de l'Aran, i tu mateixa, que interpretes a la Laia. Quins són aquests dos personatges?
A veure, sobretot el personatge de l'Aran, que l'interpreta l'Enric, és com el narrador i el personatge que veureu com una evolució i un canvi, perquè realment és la seva vida. I són els... O sigui, i té uns pares pues, raríssims. I la Laia és com un personatge que apareix a la meitat de l'obra, diguéssim, i transforma una mica la vida de l'Aran, no? L'Aran és un noi jove, però que ja té una vida molt, molt, molt marcada per la seva feina, la seva parella, la seva professió, viu a Chicago, saps? Vull dir, és com... Ja té com la vida molt feta. I la Laia és més una noia que diu, mira, jo me'n vaig d'aquí, no tinc una vida feta, ni la vull, ni l'espero. Vull viure la vida, viure una mica al món i viatjar. I és això, no? És aquest encontre d'aquestes dues persones bastant diferents, però tenen com un punt en comú. Però és que no puc dir res més.
Hasta aquí puedo leer, no?
Hasta aquí puedo leer.
Jo sí que vull saber, i sempre quan tenim alguna actriu o un actor sí que ens agrada preguntar-ho, és quant de Júlia Bonjoc hi ha el personatge de la Laia? T'has sentit molt identificada preparant el personatge?
Hòstia, que fort. Crec que alguna cosa té de Júlia, perquè a mi m'agrada molt viatjar, m'agrada com marxar del que seria de la rutina, no? Però m'agrada viatjar per una estona. Després, per un temps, no... Sí, no sé, m'estic fent en jardí, eh? Però...
No passa res, endavant, endavant. En aquest programa.
Crec que la Laia el que està fent és fugir de la seva vida, de la seva rutina. Crec que tampoc té un objectiu clar a la seva vida i amb això jo crec que soc bastant poruga de... Si hagués de fer això, no? Perquè ella viu a Nova Zelanda, la Laia. Llavors se'n va a l'altra punta del món. I jo crec que no ho faria. Crec que ara, en la situació on estic, no ho faria.
amb l'Aran teniu una relació especial, no? Un amor que al principi no us semblava i al final hasta aquí puedo leer.
Hasta aquí puedo leer.
Creus més en l'amor a primera vista o en un amor que s'ha de cuinar a poc a poc?
Però això jo com a Júlia.
Sí.
Hòstia, crec que són les dues coses, no? És una barreja de les dues coses. O sigui, jo em vaig enamorar a primera vista, però també és un amor a primera vista, però que està cuinat molt a foc lent. Mm-hmm. No sé, puc dir això?
Sí, sí, clar. No, no, és que ja que parlem d'amor, deixa'm també entrar en el
terreny més personal.
No? Una cosa molt curiosa és que els dos protagonistes del musical, és a dir, Enric Cambray i tu, Júlia Bonjoc,
sí. Feu
equip a l'obra, però també la vida real sou un equip.
Sí, sí.
Com és?
Pues
treballar
és molt guai.
Amb la teva parella.
És molt guai, la veritat. O sigui, ja havíem treballat junts amb el Petit Príncep, ell havia fet d'aviador i jo de Petit Príncep, que potser tenia un punt més creepy això que fer ara el que fem. I, a veure, està superbé, perquè al final doncs ens emportem una experiència més junts. És molt guai trepitjar escenari amb la teva parella. O sigui, és molt guai. I alhora, doncs, tenim els mateixos horaris. Ho combinem molt bé. O sigui,
assageu a casa junts?
Mira, assajar no hem assajat gaire, jo crec, perquè al final era una mica com, ens ho deien, pilleu un dia a casa, tal, no sé què, i assajeu això, i era com, no, és que no ho farem. No sé.
Home, també s'ha de saber desconnectar, no?, una miqueta.
Exacte,
és que
sí.
Si no, al final...
Sí, perquè si no t'ho emportes massa a casa, i llavors, no, el que hem assajat ho hem assajat a sala d'assaig i ja està. Mm-hmm.
Pares Normals és una comèdia musical que també tracta l'amor en la seva vessant més tràgica. Podríem llegir una miqueta per aquí. Mm-hmm. L'amor de veritat fa mal.
Sí, clar, jo crec que sí que fa mal. Una pèrdua d'algú que t'estimes fa molt mal. Mm-hmm. Vaja, sí.
I creus que és possible tractar aquests temes amb humor?
Sí.
Sí?
Sí, sí, sí.
És una bona manera de normalitzar-los, potser?
Mira, en Pares Normals, el que està passant, i pel que veig amb la resposta del públic, és que hi ha moments superxulos de comèdia, altres moments més dramàtics, altres moments que connectes potser amb una nostàlgia de potser d'alguna persona estimada que ja no hi és o que has perdut o el que sigui, o que ja no hi tens relació, simplement, i al cap de, no t'exagero, 5 segons, uh-huh, ja estàs rient però a carcajada límpia, saps? O sigui, ja has estat com en un moment a punt de plorar i de cop tornes a riure, i està bé, és que està bé. Està bé plorar i està molt bé riure.
Aquesta seria una miqueta la màgia, no?, del teatre.
Sí. Sí, sí, i a part crec que també hi ha una cosa de màgia teatral, que jo sempre ho penso, que en un teatre jo és dels llocs on he rigut més a la meva vida i he plorat més a la meva vida, perquè es crea com una sinergia amb el públic i la història que expliques, que crec que tots els espectadors van alhora amb la història.
Que bonic, això que has dit. És que molt bonic,
sí, no?
No,
m'encanta
aconseguir també que la cultura, en aquest cas el teatre, tregui aquests sentiments en tota una,
sí,
en una sala. A part dels actors, i ho hem estat dient durant tota l'entrevista, els grans protagonistes d'aquesta obra també són els Amics de les Arts.
Per l'actitud impertinent, per menys tenir la meva feina amb un parla condescendent, crec que podria odiar-te.
Per anar opinant sense saber, per creure que ets tota una experta i vendre fum a tort i a dret. Crec que podria odiar-te. Crec que podria odiar-te. Crec que podria odiar-te. Crec que podria odiar-te.
Aquesta cançó es diu Crec que podria odiar-te i és un dels temes que el grup català ha avançat i que formen part del musical. No ens pots avançar algun tema més? Alguna cançó més que ens trobarem en aquest musical?
Ostres, a veure, clar, us trobareu, per exemple, us trobareu un reggaeton.
Ah, sí? Reggaeton?
Sí.
Exclusiva. Amants dels Amics de les Arts.
Crec que... No sé si està penjat, ja.
Crec que no, eh?
No està penjat?
Hem estat buscant i almenys jo no l'he trobat.
Després trobareu balada pop típica, meravellosa. Després trobareu balada trista. És que no sé com dir. Després hi ha un rap superxulo que crec que aquest sí que està penjat. Uh-huh. Bueno, no ho sé. Després...
Jardí.
Jo, malament. Malament. No estic gens al dia. Després us trobareu el Moxiganga, que és com un... Uh-huh. És l'opening de l'espectacle, que és una... A mi és de les cançons que m'agraden més i crec que és la que marca el crit de guerra i el lema d'aquest musical, no? Que al final sempre pot estar a tocar, però que sempre has de viure el moment i exprimir-lo a tope.
Com han estat els assajos amb els Amics de les Arts?
Hòstia, han sigut molt divertits. Són, o sigui, jo m'emporto a tres persones motivadíssimes a casa meva. Ara els estimo ja de per vida. I són brutals. O sigui, s'equilibren els tres molt bé. És que no sé, o sigui, porten molts anys de grup i es coneixen molt, no? Llavors, s'estimen el musical molt, cuiden els actors d'una manera espectacular, sempre volen que brillis per sobre de lo que és la dificultat de la cançó, no? Llavors, si és molt difícil la cançó i diuen, hòstia, potser ens hem passat aquí, ho rebaixen, et cuiden, et mimen i han fet unes cançons precioses. Jo, per mi, bueno, no sé, ha sigut un regal, la veritat.
El primer dia de funció, qui estava més nerviós? Ells o vosaltres? És a dir, actors i actrius o els mateixos amics de les arts?
Potser una mica 50-50, eh?
Sí?
Sí, jo crec que sí, però ells potser una mica més.
Clar, és no el seu sé. Debut en, un,
clar,
en aquest
que,
format.
Clar, ells, la cosa bona que han tingut és que ho han vist des de fora i ho han vist des de dins.
Clar.
Llavors, clar, nosaltres, que som els actors que no hem vist res, o sigui, sí que sabem que portem unes perruques, un vestuari i tal, però no veiem des de fora el conjunt de tot això ni el conjunt de la història, la vivim des de dins. Llavors, crec que també ha de ser molt difícil estar a fora i no posar-te nerviós. El Sergi Belbel es posa molt nerviós, jo crec, també. I la Marta, de les bueno, la que fa les coreografies, la Marta Tomasa, que també són coreografies brutals, jo crec que tots es posen nerviosos, no? Al final és com un fill que tenen allà, no?, que han creat i... Hòstia, és important.
Imaginem que els Amics de les Arts posen de moda això de fer musicals de grups catalans.
Vinga.
D'acord? Ja sabem que ets fan dels Amics de les Arts, però a quin grup i quina música t'agradaria interpretar com a actriu?
Buah! I només te'n puc dir un?
No.
No, a veure, pots dir els que vulguis.
Mira, a mi Roba Estesa m'agrada molt. Trobo que és molt guai, el missatge que tenen de cada cançó és brutal. Stay Home, pues, també té un punt aquest...
Estaria molt bé, eh?
Sí.
Sí. Després, Rosalia crec que és un gran musical, però potser no és en català, no? Però, clar, estem parlant de musical en català, no?
És
però
podria entrar-hi. Jo no sé si Júlia Bonjó, que ha vingut avui al matí a la redacció i ha fet el guió amb mi, perquè la següent pregunta era, sí, t'agradaria fer un musical amb la Rosalia? És a dir, t'imagines cantar en català amb Rosalia?
M'encantaria, però crec que és algú com que estic anys i jo puc trobar-me amb aquesta
dona. Tot és possible, aquí estem imaginant, també, sí, somies gratis.
Sí, m'encantaria. Rosalia, fem un dueto.
Rosalia, que segur que ens estàs escoltant, sisplau.
Sobretot.
Duet amb Júlia Bonjó. I també Roba Estesa i Stay Home serien
sí,
algunes de les opcions.
Sí, m'agradaria, o sigui, ara aquesta última cançó que han fet de La gent que estimo,
sí,
de,
bonica,
amb la Rita Pagès, Pagès?
Pagès, sí, sí, sí.
Pues m'agrada molt i penso, dic, jolín, potser també tenen aquí un filon xarang, bueno, no sé, és que tot, m'agraden tot, és que a mi la música m'agrada bastant tota.
Creus que aquesta comèdia musical Pares Normals té punts de convertir-se en un clàssic dels escenaris catalans en èpoques de Nadal, per exemple?
Jo espero que sí, igual que ho va ser el Petit Príncep.
Per això mateix t'ho deia. I ara parlarem, del Petit Príncep, també.
Pares Normals també té un bon filon, jo crec. A part, també, el bo de Pares Normals és que és per tots els públics. Uh-huh. O sigui, des dels nens de 5 anys, ho hem comprovat, eh? Hem fet la prova, hi ha nens de 5 anys que han vist aquest espectacle i s'ho han passat teta. I fins a 100 anys, o sigui, o més. Però sí, per tots els públics, és molt guai.
Va, avui estem parlant amb l'actriu Júlia Bonjó, que a banda de protagonitzar aquesta comèdia Pares Normals, també destaca pels seus papers, i ara ho dèiem, amb el musical El Petit Príncep. Miqueta, aquí a l'estudi.
Ai, sí.
Aquesta cançó Vaig aprendre forma part de les... Per tu, clar. De la llista de les millors cançons en català.
Per mi, sí. El Manu Guix, per mi, és d'un altre planeta, realment. Fa unes cançons que són espectaculars, que et toquen l'ànima i... és que per mi ha sigut un regal poder fer El Petit Príncep durant 6 anys de la meva vida. Ha sigut molt bèstia i poder cantar aquestes cançons... Al final aprens que tots tenim un nen a dins, de veritat, i que no ens hem d'oblidar de ser qui som i de passar-nos bé, la veritat.
Recordes quan la vas escoltar per primer cop? Com et vas sentir, què vas pensar d'aquesta cançó?
Mira, jo me'n recordo d'anar a l'estrena del Petit Príncep, com a públic, i veure l'Àngel cantar allò, i vaig pensar, però què m'està... O sigui, ja vaig plorar a partir de la guineu, hi ha una cançó que canta sí. el Petit Príncep que es diu La meva rosa.
Sí.
Que a mi aquesta és la meva cançó preferida del món i no és la que ha destacat més a nivell de La rosa o L'allà vaig aprendre o L'asteroide. Per mi és la cançó que el Petit Príncep fa un clic i se n'adona que realment les persones que estimes són les que has de cuidar, no? I són les que tens a prop. I quan vaig escoltar aquella cançó vaig començar a plorar i vaig dir, però què està passant? I després amb l'allà vaig aprendre, vaig dir, però què és això? I després el comiat va ser com, però això, o sigui, una catarsi molt espectacular. I el Petit Príncep sí, és molt, molt, molt necessari que estigui cada any, que sigui un èxit o un fenomen o el que sigui, però ha de... s'ha d'escoltar i s'ha de viure.
D'aquesta cançó que ara mateix parlàvem, Vaig aprendre, es titula així, Vaig aprendre. Què vas aprendre, tu?
En
aquesta etapa
Petit Príncep.
Del Petit Príncep. T'ho ha donat tot, aquest musical? Professionalment parlant, i també podria ser personalment.
Mira, personalment m'ha omplert com a persona. Crec que el Petit Príncep és un nen que aprèn a estimar i a cuidar i a... És que, no sé, és que ja escolto la cançó i quasi em poso a plorar.
Això és la ràdio, les emocions
sí,
en viu,
sí,
és molt
però,
bonic.
Però, no sé, crec que també m'ha donat molts moments de... Clar, era molt dur fer Petit Príncep. Fèiem triplets cada dia, tres funcions d'això cada dia, durant el Nadal, gairebé cada dia, sense descansar, ni dos dies seguits, Vull dir, és molt dur, aprens molt professionalment a aguantar el que és fer un musical i a conviure en un teatre. I és molt guai, també, perquè vius en un teatre. T'emportes el tàper de dinar i de berenar i no surts... O sigui, entres a les 10 del matí i no surts fins a les 10 de la nit. No t'exagero,
I quina edat tenies quan vas fer el Petit Príncep?
Vaig començar amb 20...
És que és molt
19,
fort, això.
19 anys,
fort,
sí. 20 anys, i vaig acabar amb 26, no? O 20, 26, sí.
I a més és una edat que és molt important i és molt clau per la vida, penso. O sigui, vull dir, al final tenim l'adolescència, no? Però aquesta postadolescència, que ja comences a trobar el teu lloc al món i tot això, i de cop i volta, pam, el Petit Príncep t'acompanyat fins ara, no?
Ara és aquests musicals que penso que... Sí, l'any passat vaig fer el Cantando bajo la lluvia, que va ser brutal i va ser meravellós, i aquest any faig Pares normals, però és com que hi ha alguna cosa com que m'encantaria com tornar-lo a fer, saps? És algo que i amb altres actors ha passat, no? Que ho van deixar un any, van tornar i coses així, i penso, ai, m'agradaria molt tornar-hi, no? Però per coses de la vida doncs no ha pogut ser, no? Bueno, perquè tinc altra feina, que està molt bé, també.
Clar.
Però és com un musical que m'emportaré sempre, sempre, sempre al cor.
Per tant, si t'haguessis de quedar amb un musical, el musical de la teva vida de moment seria El Petit Príncep?
Ostres, és molt difícil, això. Sí, sí, pel carinyo, sí. Per personatges n'he fet altres que també han sigut brutals. Pegados va ser molt xulo, Rent.
La Mimi
Rent,
va ser brutal.
La Mimi, per mi, també era un superrepte i realment va ser un regal poder-lo fer.
És que és complicat, no?, alliberar-se d'un personatge. És a dir, el procés de preparació, jo no sóc actriu ni molt menys, però entenc que és un procés llarg. Llavors, en el moment en el que acaben les funcions, acaba el musical, l'obra de teatre, no sents una miqueta de nostàlgia?
Sí, te l'estimes. Al final, ara el Cantando bajo la lluvia, per exemple, està a Madrid i ho estan fent els personatges que jo feia, una altra actriu. I clar, és com allò de dir, ai, jo, o sigui, no és teu, però te l'estimes, saps? O sigui, no és allò de dir, és que jo... No ho sento així, no? Perquè penso que la màgia del teatre també és això, compartir personatges, no? I jo ara, per exemple, faré d'aquí poc al Teatre Nacional, faré Els temps i els Conway, dirigit per l'Àngel Llàcer, i faré el paper que feia la Mònica Pérez, ara es diu Mònica Pérez, Mònica López, perdó, en els seus anys que va fer Els temps i els Conway, i clar, per mi ja em fa com respecte fer aquest personatge, no?
Potser és la part aquesta més, el personatge es queda una part de tu, que no pas tu et quedes també amb el personatge, o sigui, m'explico?
Sí.
Potser ho estic dient com molt estrany, no? Però,
no, sí,
però
se t'entén.
Això que dius, no és que sigui meu el personatge, però potser el personatge sí que s'ha quedat una part de tu.
Sí, i també, per exemple, jo... crec que sóc molt Petit Príncep. O sigui, jo, la meva manera de ser Júlia Bonjoc, sóc molt Petit Príncep. O sigui, sóc molt ingènua, aprenc de les coses i dels cops de la vida i també intento com passar-m'ho bé i aprendre, no? I, no sé, hi ha personatges que, pues, que no són tan propers a tu, però te'ls estimes igualment.
Quina dificultat afegida comporta ser actriu de musicals?
Buf. Molta. O sigui, crec que hi ha una responsabilitat molt gran, que és cantar. Cantar, sobretot, per mi, crec que és una cosa que va més enllà de les paraules que puguis dir amb text, no? Llavors t'has de posar a cantar i és una part molt vulnerable. O sigui, et sents molt vulnerable a l'hora de cantar, com a mínim jo. I després t'has de cuidar molt. O sigui, allò que... No sé, eh? Jo no ho he fet mai a la meva vida, però... Anar, fer un musical i sortir de festa, no, crec que és una cosa incompatible. Beure alcohol, una cervesa, eh? T'estic dient, una cervesa és incompatible. Estar en un lloc on hi hagi molta gent parlant, incompatible. Un lloc on hi hagi una persona fumant al teu costat és incompatible. Sortir del teatre i que faci molt fred i no vagis prou abrigat, és que són moltes, moltes responsabilitats i al final vius per fer aquella funció. És a dir, no pots fer una altra cosa, o sigui, pots anar al gimnàs, sí, pots fer alguna classe de dansa i tal, però t'has de cuidar molt la veu, has de fer un sobreesforç en deixar la teva vida social bastant aparcada i viure per fer la funció. Perquè una funció malament o una mica cansada o afònica o una mica fònica, ja et dic, sí. És que no pots, és que és impossible. Beure molta aigua, etc, mil coses.
Podríem dir que això és el més difícil, de fer un musical, o què és el que més et costa de fer un musical?
És que crec que no... Crec que és això, viure per fer la funció, no?
Sí, no? Dedicar-te exclusivament a
sí,
això.
Sí, o sigui, la meva parella, l'Enric, diu moltes vegades que ell tenia una professora que deia... Que lejos, no? Allò.
No, home, no.
Un deia que... diu que ser actriu és com ser monja. Ho ets les 24 hores del dia.
Sí.
Llavors, clar, o sigui, jo no puc desfassar un dia on... No sé, és que no es pot. És algo que...
Et compromet.
Sí, i no està pagat, perquè fas moltes funcions, a vegades et quedes afònica per cansament i has de fer la funció igualment.
Sí.
És una feina que no està pagada i realment som atletes, saps? Clar. Vull dir, no sé, no m'agrada utilitzar el futbol, però és que l'utilitzaré. O sigui, la gent de musical, sí. Som els Messis del teatre, però
totalment.
No està valorat. No està ni valorat, ni ben pagat, ni res. Però això ja és un altre tema que parlarem un altre dia.
Pots venir a la caravana i ens ho expliques?
Sí,
de veritat.
Cantada.
Avui estem parlant de la comèdia musical Pares Normals. Ens has dit alguna cosa del Teatre Nacional?
Estàs posant un altre projecte? On més et podem veure?
Sí, això. Bueno, el Teatre Nacional vindrà d'aquí un temps. O sigui, és el abril, més o menys, que faré els Temps i els Conway, dirigit per l'Àngel Llàcer, a la sala gran del Teatre Nacional.
I quan teniu pròxima funció de Pares Normals?
Avui.
Ara sortint d'aquí?
Sí, a les 8.
Ah, bueno, arribes 8. Bé, no?
Sí, a les 6 he d'estar al teatre, m'he de fer les trenes, m'he de maquillar, m'he de fer la passada, perquè a més és això, tenim 30.000 canvis de vestuari, hi ha com 90 canvis de vestuari a Pares Normals.
Que bèstia.
I som 8 actors, només. O sigui, calculeu tota la roba que ens posem i que ens canviem. I clar, he d'organitzar-me la roba perquè tinc canvis de 10 segons entre roba i roba, eh?
O sigui, 10 segons, només.
10 segons això sí que per vestir-nos.
Quin estrès, sí. No?
Sí, per això et dic que és molt sacrificat fer teatre musical.
I avui reivindiquem aquí, en directe, el teatre musical.
Endavant.
Júlia Bonjoc, actriu i protagonista de la comèdia musical Pares Normals, que ja s'està representant al Poliorama de Barcelona i que avui doncs, hem pogut conèixer el detall a la caravana de Ràdio Estel. Júlia, un plaer.
Igualment.
Que vagi molt bé i et vindrem a veure.
Ai, prometem. Que bé. Aquí us espero.
Que vagi molt bé. Moltes gràcies.
Crec que podria odiar-te. Crec que podria odiar-te. Crec que podria odiar-te. Crec que podria odiar-te.
Vull dir que no hi estic gens d'acord, però només és una opinió, esclar.
Una opinió bastant vulgar.
Reduir una experiència com l'enamorament a un procés purament químic ho trobo molt agosarat.
Agosarat és la teva paraula?
No. Millor, arrogant.
Esclar, i ara ve el moment on tu, que també deus ser psicòleg, m'explicaràs a mi, dona contractada per fer la ponència, què és enamorar-se, oi?
Perquè ens matem exorbitants per la suor que
sentir a prop l'escat quimat per la parpella que em tremola per un dubte irracional. Crec que podria odiar-te tant.
Crec que podria odiar-te. Crec que podria odiar-te tant. Crec que
interès en explicar-te què és l'amor.
Cap ni un.
Tinc la glàndula pituitària molt atrofiada.
Tu deus creure que enamorar-se és una construcció social, oi? Fruit d'una experiència, d'uns mecanismes d'aprenentatge...
No ho crec. Ho sé. La majoria d'estudis seriosos ho demostren.
Sí, la majoria d'estudis seriosos del segle XIX.
Es pot saber d'on has sortit, tu?
Perquè ets batecs exúrbites.
Entra, podria odiar-te.
Per sentir a prop l'escac i mat.
Entra, podria odiar-te.
Crec que podria odiar-te.
Ràdio Estel. Per estar encara més al dia, només et cal seguir Ràdio Estel a les xarxes. A més, amb continguts exclusius. Segueix escoltant. Segueix Ràdio Estel també a les xarxes.
Hola, sóc en Josep Roca. Al nostre celler tenim més de 85.000 ampolles, però n'hi ha una que ens té el cor robat. Una ampolla solidària en benefici d'infants vulnerables que Càritas acompanya arreu de Catalunya.
Compra el cava amb cor al teu supermercat. Una iniciativa de la confraria del cava. Més informació a cavaamcor.cat.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana, amb Joan Trias.
Fatal.
Estic espès, no.
La caravana, amb Núria Ros. Les coses quotidianes, amb David Balaguer.
Va, gairebé 9 minuts que passen de 4:45 de la tarda. I com cada dimecres a aquesta hora, qui tenim aquí? Doncs a David Balaguer.
Què tal,
no
com esteu?
No podia ser d'altra manera. Molt bé, i tu?
Bé. Sí? Aquí cada dia que vinc és una sorpresa.
Sí, no?
Els dimecres és una sorpresa.
Però és el més divertit de tot.
Sí. Va rotant la gent.
Clar.
Mai no saps amb qui et trobaràs.
Però estàs content o no?
Home,
que estiguem
Nina,
Agustí, Núria, Rosa aquí.
Home, ben acompanyat, no et queixaràs.
Avui és un trident bonic.
David, si t'has de queixar fora, eh?
No em queixaria mai, menys de compartir en tant amb vosaltres.
De què parlem avui, David?
Avui de cantar. És que, mira, justament entrevistàveu
a la Júlia
Bonjoc.
Sí.
Gran entrevista, i ella, tota la part final... Ha estat comentant coses molt interessants sobre el sacrifici que suposa cantar.
Mm,
i en realitat és molt bo, perquè jo ho estava pensant mentre era allà dins, dic, sí, és que realment, deia, un cantant ho és les 24 hores del dia, jo pensava moltes professions també, cadascú se sap la seva, però sí que és cert que tot allò que ha explicat ella, que t'has de cuidar tant la veu, que has de vigilar que no et vingui un cop d'aire provinent de l'andana del metro, per exemple, o...
L'aire condicionat. Els xiclets.
Exacte. És sacrificadíssim. Però, en canvi, si us hi fixeu, és un verb amb el qual tothom s'hi atreveix. Tothom canta en algun moment de la seva vida.
Sí que és veritat.
Sí. I és un verb molt practicat en la captivitat, en captiveri. És a dir, tu quan estàs a casa teva, moltes vegades cantes.
Inconscientment.
No ho feu vosaltres, que canteu moltes vegades, us poseu una cançó i canteu, i aleshores noteu com el vostre estat d'ànim millora. Perquè això és una cosa que moltes vegades oblidem, també. El fet que, quan cantes, el teu estat d'ànim pum, va escalant posicions.
Tot i no cantar bé, eh?
Tot i no cantar bé. Aquí també una altra cosa molt important, i l'acabes de dir tu. Molta gent també es pensa que canta molt millor del que realment canta.
Sí, que és veritat.
I això ho veiem, això es veu sistemàticament quan et passen imatges de càstings de programes de gent que vol anar a cantar allà perquè es vol fer famosa o perquè vol gravar un disc, perquè realment creu que ho fan molt bé i que poden transcendir, i després, quan arriben allà, tu ho estàs veient des de casa i dius...
A mi em va passar això. Quan era petita, avui estic explicant moltes coses de la meva vida, però bueno...
No hi ha cap problema.
Quan era petita, estava entrant pel pàrquing de casa meva i jo estava cantant, m'agradava molt cantar, i de cop la meva mare em va dir, Núria, no cantes bé. Gràcies, mama, perquè de veritat que hagués arribat a dia d'avui i m'hagués pensat que cantava bé. No. Gràcies, però em vaig sentir supermalament, perquè jo pensava que cantava bé.
És que molta gent es pensa que canta millor del que realment canta. És un fet, això. I això es veu cada dia si mires Instagram, si mires programes de tele, és igual. Mires on miris, hi ha gent que realment... Però realment això és una cosa molt interessant, perquè el que fa el verb cantar és això que comentàvem, i que per mi és important començar per aquí, no? Com actua d'ansiolític, d'antidepressiu. És així. Tu, quan cantes, et sents molt millor. És una gran autopista per millorar el teu estat d'ànim, i moltes vegades ho oblidem. De vegades ets allà a casa al sofà, estàs malament, estàs decaigut, i si et posessis a cantar una cançó, tot milloraria, però oblides moltes vegades que això funciona. I després també, encara que cantem malament, hi ha una cosa que és sensacional, que és que quan tu estàs cantant, per exemple, a la dutxa,
sí,
et penses moltes vegades, perds el món de vista, perquè realment comences a delirar, i et penses que estàs cantant a Wembley.
Totalment.
O al Palau Sant Jordi.
Sí, sí.
I penses que hi ha un munt de gent seguint-te i mirant-te, i realment tu... És un verb que enganya molt, també, perquè realment tu en aquell moment et penses que ho estàs fent molt bé. Mm-hmm. I si et gravessis, feu l'exercici, ja ho veureu.
Jo ho vaig fer un dia.
Ho vas fer? És un exercici letal.
Perquè tu... És assimilar la realitat, no?
Perquè tu consideres que ho estàs fent molt bé i després escoltes aquella gravació i dius, no, però si realment és que no
fatal,
en tinc idea.
Fatal.
Això també passa moltes vegades quan vas amb auriculars pel carrer escoltant música.
Sí.
I vas cantant, que per cert és una cosa que em posa de molt bon humor quan veig gent amb auriculars cantant pel carrer.
Sí?
Sí, o quan veig algú dins d'un cotxe cantant. Són coses que em posen de bon humor. Quan veig algú cantant em poso de bon humor. Però realment tu quan vas amb auriculars cantant un tema, uh-huh, vas allà, vas escoltant-lo, tens la sensació que ho estàs fent molt bé.
Clar.
I després, si tu et treus els auriculars...
No.
I segueixes cantant, dius, és que ho estic fent fatal.
Horrible.
I això, sabeu per què és això?
Per què?
Perquè estàs amb l'acompanyament de la música i de la veu de l'artista que realment està cantant. I llavors tot en conjunt queda fantàstic, però després tu en solitari no. Això seria com, per exemple, molts plats, no? El verb cantar funciona com molts plats. Si tu col·loques un tros, per exemple, una rodanxa de lluç en un plat i te la menges sola, allò és horrorós.
Però si l'acompanya està bona,
Allò, és que no t'ho pots ni empassar. És mastegues i fot mandra empassar-s'ho, t'està costant molt. Sí. I en canvi li fots una salseta bona.
Amb una mica d'arròs,
sí,
o verduretes...
Sí, una salsa amb uns xampinyonets, un sofregidet, i tot entra molt millor. Això seria la música. La música, les segones veus, és a dir, que moltes vegades és tot el conjunt. Si tu realment escoltes algú cantant...
Sense
que capela, exacte, que capela ho fa bé...
Bueno, és que hi ha molt poques persones. De fet, hi ha cantants que canten i no canten bé.
Clar.
Amb l'autotune, no?
Sí.
Gràcies
sí.
a autotune, perquè de veritat que hi ha molts cantants que no valen res.
Sí, sí, sí.
També n'hi ha molts altres que són molt bons, però...
I tant. No,
correcte.
Sí, això funciona així. Però és fantàstic veure com es van inventar uns llocs. Ara passarem a parlar d'un lloc que és fantàstic, que és el temple del verb cantar, que són els karaokes.
Ui, m'encanten, eh?
Són l'autèntic temple del verb cantar.
La paraula karaoke ja és maca, també.
Sí, sí, és una paraula preciosa.
El significat és bonic, el saps.
No, però me'l diràs tu ara.
Sí, sí, a veure si ho dic bé, eh? Si no ho busquem.
A veure.
Però karaoke crec que era sense orquestra o alguna cosa així. Mm. O al revés. No sé com és, però era maco. Vaig pensar, m'agrada el significat.
Sí.
Com és, Núria, ho has buscat?
Vacío significa.
Exacte.
Sí, sí, és el que deies tu.
Correcte. Sí.
És fantàstic anar al karaoke perquè tothom hi ha anat alguna vegada.
Sí. Aquí a Radio Estel som molt d'anar a karaoke.
Clar, és que tothom que hi ha anat alguna vegada perquè allà... el karaoke és el dissolvent de la vergonya, directament. Allà perds la vergonya. Mm-hmm. No existeix la vergonya. I després també allà hi van molts cantants frustrats.
Ah,
que
sí,
volen anar a lluir-se,
eh?
No? De tant en tant. És a dir, surts tu a cantar, Núria, i és per divertir-te. I cantes Laura no està de nec, i ho fas fatal, però és per divertir-te. Surto jo a cantar un tema de, no sé, de Nino Bravo, i riem perquè ho faig fatal, però de tant en tant surt algú que tu veus que aquell és un cantant frustrat.
Ah, sí, molt d'acord.
Llavors estem parlant d'una sala pública, no d'aquests reservats que tu entres i vas amb els teus amics i estàs en una sala amb ells.
No, escolta tothom qui vulgui.
Jo això també ho he vist, sí.
Et canta un tema de la Celine Dion.
Sí.
I escolta'm, tu estàs veient que aquell tio o aquella tia realment volia dedicar-s'hi i no ha pogut i ha acabat allà el karaoke, i per tant també considero que els karaokes són un suavitzant de la frustració molt important, perquè molta gent allà va allà, s'acaben lluint davant de la gent i mira, és agradable i tal. Llavors, avui us porto unes preguntes que per mi són essencials sobre els temes que vosaltres canteu, perquè realment hi ha tres llocs on es canta molt, que és a casa, en solitari, com dèiem abans,
sí,
captivitat en captivitat. Uh-huh. Després també dins del cotxe.
Sí.
A dins del cotxe també es canta molt sovint. I després...
el karaoke.
Són aquests tres llocs on la gent canta. Jo, per exemple, tinc un tema diferent per cada lloc.
Jo ara que ho dius, també.
També?
Sí.
Tu, Nina?
Jo us diria que no tant, però seguiu, us segueixo el rotllo.
Doncs anem a repassar-los. Comencem amb tu, Núria. Quin tema cantes quan ets a casa sola?
Aquest. Can we pretend that airplanes in the night
sky like shooting stars? No el cantaré, perquè no sé cantar bé. Ningú t'ho ha demanat.
Perquè més hem dit que el cantem quan estem sols a casa.
Correcte.
I què sents quan cantes això, Núria?
Molta motivació extra.
Veus? Clar.
Sí, és un tema que em motiva moltíssim.
I foragites, és com durant una estona foragites els problemes.
Sí.
I també...
I si vas amb auriculars, encara més, perquè la potència de la cançó encara és
exacte.
Més
exacte, i per persones, per persones, per exemple, a la Nina no la conec tant, però a tu que et conec una mica, per persones com tu i jo, que som persones serioses, com molt, molt implicades amb el nostre treball, molt seriosos amb el, amb, amb el rigor, no?
Sí, sí.
De tant en tant ens va molt bé deixar-nos anar.
Sí.
Deixar-nos anar és bàsic. Desfermar-te, no? Hòstia, em deixo anar una mica i vaig a cantar a casa meva i ho dones tot cantant aquest tema. Tu, Nina, quin és el teu?
El meu és aquest. No el tens? El José té de tot. Moltes coses amagades, eh? I, però em sorprèn.
Però el pots dir,
no
el pots dir.
Sí, és Titanium, de Sia i David Guetta.
És mítica, aquesta
cançó. No la penso cantar, eh? No poseu l'excusa
si
que no està
bé.
Perquè canti.
No, no, no,
no,
bé,
no. No, no, quina vergonya. O sigui,
bé, totes les persones que vulguin escoltar aquest tema, és un clàssic,
sí.
Eh?
Sí, sí, sí. Sí. M'agrada perquè parla de que em pots disparar el que vulguis, però no em faràs caure, eh? Ve a dir alguna cosa així. I és una miqueta com un missatge que m'agrada repetir-me, no? De dir per moltes coses que et diguin o que et diguis tu mateixa, tira endavant i sigues forta i lluita, no? Vull dir, m'agrada molt i em motiva. Sí, sí, la veritat és que m'agrada molt. Després t'explicaré una anècdota a un karaoke.
Ah, perfecte,
sí,
i tant, i tant.
És una anècdota molt maca.
Jo vull saber les teves,
eh? Les meves, mira, sí. La meva, la que canto sempre a casa, és aquesta.
Maria, I've just met a girl named Maria.
És un clàssic de la pel·lícula West Side Story.
Sí.
I és el tema de Maria, la cançó.
La pots cantar en directe?
No,
tu
no.
Cantes bé, David.
Vinga.
No, no canto bé, no canto bé, Núria.
Ha fet gairebé el gest, eh?
No, perquè
sí, sí, sí.
Jo entraria dins d'aquest perfil de persona que es pot arribar a pensar que canta bé i que no és veritat.
I si provem...
Que després et fots aquí a cantar i fas el rei.
Però aquesta cançó fa molt David Balaguer.
Ah,
sí.
Ah, perquè vosaltres...
Sí, 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 sí.
No, és que et surt sol. I t'has d'imaginar el David Balaguer a casa seva cantant aquest tema.
I si el José perquè... puja la música i...
No, no, no. Aquest tema és sagrat, Nina. Aquest només el canto...
A la
sol a casa,
sol
a casa.
No passa res.
Ho respectarem.
A més, això es fa molt quan cantes.
Sí.
Vas mirant... Sí, és deixar anar una mica la teva imaginació. Perquè tu, quan ets a casa cantant aquest tema, estàs veient la Maria, estàs veient... Fas mirades a l'infinit.
Sí.
No? Són aquest tipus de coses. De vegades et fots de genolls i tot a casa, mirant el cel, mirant el sostre. No? I llavors, per mi és molt important aquest component que té el verb cantar, d'atrevir-se a fer coses d'aquest tipus que sense la música i sense la cançó no t'atreveixes a fer-les.
Correcte.
Aquí no t'atreveixes a fer això ara, Núria.
No, no,
I
no.
I en canvi
no,
a casa teva
no.
Sí.
Sí.
Després, quan anem dins del cotxe, és un altre tipus de cançó.
Molt. I
eh
molt.
Que sí?
Ui, sí.
Quina és la teva de dins del cotxe?
La meva és aquesta.
Quiero ser como Veus? Tú, pero no puedo.
Clar, però...
I ja és un altre estil.
Aquesta cançó a mi m'encanta. No és que em motivi tant com la que escolto a casa, però m'encanta i... Que... No sé.
Sí, sí.
És bonica, és de Marlon. Per...
I no la coneixia, per exemple.
És molt bonica. És una cançó plena de sentiment i crec que quan condueixes o vas de copilot en un cotxe, doncs deixes anar aquests sentiments, no? Allò que sembla que estiguis en un videoclip.
Exacte, veus? És això, és justament això.
Totalment.
La sensació molt de videoclip. La sensació de videoclip i també la sensació, molt lligat a altres temes que hem fet aquí en aquesta secció, del record.
Sí, sí.
També,
sí.
També...
Aquesta parla precisament d'això.
Exacte, sí. És que les cançons que cantes dins del cotxe van molt vinculades al record sempre.
Sí, sí, sí. Sí,
no sé exactament per què passa això. És a dir, jo no puc escoltar dins del cotxe i posar-me a cantar com un boig. Home, escoltar una cançó qualsevol, sí, però... Cantar com un boig i emocionar-te amb una cançó que no et porti records, dins del cotxe no passa, tu.
Ja,
és una cosa molt curiosa.
Sí, sí, sí.
Per exemple, la meva de dins del cotxe és aquesta. Aquest tros m'encanta. No sé si aquesta nit s'acabarà...
Perdona, perdona.
Però clar, aquí
anava...
No, però això era el tema que dèiem abans de la rodanxa de Lluç. Si no arriba a sonar la música i la veu del Gerard Quintana de fons i deixes la meva veu en solitari al micròfon, és fatal.
No crec que estigui tan malament, perquè ja t'hem escoltat cantar més d'una vegada.
Però aquest tema, per exemple, aquest tema, clar, pertany a la meva adolescència, a la meva joventut,
clar.
Cada vegada que sona dins d'un cotxe, veus tots aquells records, el paisatge com avança al teu costat. A vosaltres us agrada, per exemple, que quan canteu dins del cotxe i us emocioneu cantant, els cotxes que passen pel costat us vegin fent-ho?
A mi fa una mica de vergonya, eh?
No tant. A mi no m'agrada que passi això.
A mi sí.
De fet, a mi em posa molt nerviosa la gent que va amb el volum a tope al cotxe. Em posa molt nerviosa. O sigui, la meva parella, per exemple, amb el volum a tot, eh? I em ve a buscar sí. i pujo el cotxe. Pots fer favor de baixar aquesta cançó, que no som aquí? No, tranquil·litat. No, a mi em fa una mica de vergonya, però...
I amb les amigues? A mi amb les amigues em passa una cosa.
Quina?
Que és, parlant de records, si anem juntes, un determinat grup d'amigues, ens posem sempre... High School Musical.
Oh,
veus, el record.
El jaciment això, de la nostàlgia.
Allò que dèiem aquell dia, el jaciment de la nostàlgia.
I això d'estar a tot volum, m'entens? I amb les finestres obertes i els cotxes que passin pel costat.
Tu imagina't com serà aquest jaciment de la nostàlgia, que aquest dissabte vaig a veure el concert de Sopa de Cabra.
Ah, sí?
Al Palau Sant Jordi. Mm-hmm. El Palau Sant Jordi. I realment, em fot una il·lusió increïble. I cantaré com un boig. I faré que una altra cosa que va molt lligada al verb cantar és quan la jugular se t'inflama.
Clar.
Sí. La jugular inflamada, això és bàsic quan cantes. I com un boig ho faré. Tu dins del cotxe tens algun tema, a part d'aquest que deies?
A part de High School Musical, hauria de parlar de Rihanna Diamonds.
Veus?
Però hauria d'estar sola al cotxe. També et dic.
I el karaoke, també, ara ens expliques l'anècdota i encara hem de fer l'encàrrec.
Sí.
Acumulen les coses ràpid, perquè el tema sabíem que era un tema sucós. Mm. El karaoke és molt important.
Mira, tria... aquesta és la de la Nina, eh?
Ah, mira.
S'ha colat.
Que m'imagino la Nina desencadenada dins d'un cotxe.
Ja t'hi pots imaginar.
També la veig una persona...
O sigui, és... No, relaxada, no?
Sí.
També, jo també veig una persona molt continguda.
Sí,
no?
Correcte.
Una persona molt continguda. I, en canvi, dins del cotxe, deus patir transformacions quan escoltes música.
Sí, una mica de metamorfosi.
És que ens passa això amb les cançons.
Sí.
És fantàstic. I el karaoke, el que dèiem, has de buscar una cançó que s'adapti bé a la teva veu.
Clar, això també és un detallet,
Sí, és un detall molt important.
En tens alguna, tu, Núria?
Sí.
De karaoke, quina?
Sense dubte.
Sí?
És que, de fet, crec molt que era aquesta cançó que el penúltim sopar que es va fer de Radio Estel vam anar a un karaoke. I amb l'Andreu González, el productor d'aquest programa, doncs, vam anar allà i ens van posar a cantar aquesta cançó.
Molt bé.
Es va buidar mitja sala, però no passa res.
No.
L'únic que dius això del to de veu, aquesta és molt alta.
És molt alta.
No sé per què vam decidir aquesta, Andreu, però...
Mira, perquè...
Però com que, parla també una miqueta de l'amistat, no?
Sí.
És molt bonic.
Un moment molt catàrtic és quan tothom s'acaba sumant a una cançó.
Ah.
Aquest és un moment que a mi em posa la pell de gallina.
Sí, és molt guai.
I és una de les grans coses que té el verb cantar. Mm. Quan tu estàs cantant una cançó i de sobte... 20 persones es posen a cantar-la a la vegada. I a mi això m'agradaria que passés sovint. Al carrer, als bars, que tothom es fotés a cantar una cançó.
Viure en un musical permanent.
Sí, viure en un musical permanent. Això seria fantàstic.
Seria un Júlia Bonjoc de protagonista. Correcte.
Sabeu quina és la meva cançó de karaoke?
No,
sorprèn-me.
No,
va, sorprèn-me.
No intuïu el que pot ser?
No, jo no, és que clar.
Doncs és aquesta.
Superior a mi. Que me lleva en el pulso que mantengo con la oscuridad que tienen de oscuro tus ojos negros.
¿Os agrada?
Molt, m'encanta.
I què cuentas del tiempo que pasa en tu pestañeo? Aquesta cançó...
Olé!
Molt bé!
Ah, el José també tenia les seves cançons.
Sí,
el José...
I de fet, no faig spoiler.
A veure, va, anem a escoltar la cançó de cotxe del José.
Tengo la camisa negra.
Molt bona.
La camisa negra, sensacional. Me l'imagino, també.
És un tema, clar.
Me l'imagino deixant-se anar, eh? Sí, és boníssima. I la cançó de casa, quan estàs tancat a casa? Home, també és topa.
És que li agrada molt, és topa.
Ni de tu risa. Ah, no. No, però hi ha un tros que diu que no m'acordo de tu risa, no?
Veus, estàs aconseguint el que volies, que tothom cantés.
Correcte.
Que bonic.
Mira, se m'ha posat la pell de gallina amb aquest tema. És que és molt bona cançó, aquesta.
Sí.
I el karaoke?
¿Quién es?
Oh.
¿Vienes a buscar?
Sisplau.
Mira, i veus? Ja s'ha mos, mira, veus, ens emocionem.
I el José només diu a ti perquè ja està.
Perquè sí.
És que amb les cançons finalment t'acabes deixant anar.
Molt.
I el tema dura 10 minuts més i acabem aquí cantant tots.
Segur.
Sí.
Però no hem d'oblidar una cosa que fem dins d'aquesta secció i que avui també s'acabarà fent.
Sí.
Serà just avui a la recta final de la secció. L'encàrrec, que avui no ens el porta l'Olma Giró, sinó que ens el porta la Nina Agustí.
L'encàrrec.
Doncs com l'Olma no hi és, m'ha passat a mi el testimoni, no? Que és com va dir que parlaríem de cantar, literalment. Aquí porto l'encàrrec top 5 pitjors moments vocals de la història dels
països. Oh, boníssim.
Els pitjors galls, aquí tot és molt democràtic, així que els posem en ordre aleatori i després decidim i valorem, eh? Avanti, comencem. El primer és Mariah Carey, que evidentment molts la coneixeu pel seu All I Want for Christmas Is You, que ja va començar a sonar el 23 de novembre. Doncs resulta que la cantant té algun defecte als nòduls vocals, cosa que li dificulta el cant. Escoltem-ho.
És molt complicada aquesta cançó, eh?
Sí, sí.
Doncs seguim amb la nord-americana Christina Aguilera.
No l'he notat jo, eh?
No? A veure, és que sempre canta així una mica desgarrado, no?
Sí.
Però sí que s'escolta ja al final una miqueta.
Però amb el crit que fum, sí. Jo ho dono per bo, fer això, perquè realment estàs posant la teva veu, les cordes vocals, al límit, eh?
Totalment.
I després tenim a David Bisbal.
Home, que deia David Balaguer.
també n'hi ha algun, segur.
Va començar amb 17 anys a cantar, per tant, doncs és possible que hagi tingut algun que altre gall, com per exemple aquest.
I a més amb repetició, sou dolents.
Sí,
pobret.
I els grans mestres doncs també fallen, eh? I parlem ara de mateix de Luciano Pavarotti, eh? Mm-hmm. Parlem de la seva tècnica vocal, però a vegades passen aquestes coses. Sí. Pobre de Pavarotti.
Aquí hi ha gall.
Sí. I si parlem de galls, no podia faltar l'actuació del català Manel Navarro.
Sí,
és la que trobava
ho sabia,
a Eurovisió 2017. Quin patir, mare meva.
A veure, crec que no hi ha discussió.
Sí. No.
El millor quin és? Tornar a escoltar José Matosas?
És que...
Guanyador.
Sí, guanyador.
És que... No hi ha més.
A més, és un d'aquests que es veia venir. Ja anava patint.
Clar, és que els nervis aquí també juguen un paper molt important.
S'acaba estampant contra el gall.
Bé, doncs, amb galls, música, cant, alegria i amb David Balaguer ens despedim. David, moltíssimes gràcies.
Que vagi bé. Fins dimecres.
Adéu.